I el que farem a partir de ja mateix, doncs, podran escoltar tot l'acte que va tenir lloc ahir al Miramar, aquest acte de presentació de la reforma dels museus, molt d'interès.
Sí, i escoltarem bona part de l'acte, que no tot l'acte, que encara va ser una mica més llarg, perquè la directora del Consorci del Patrimoni va començar la seva intervenció fent, diguem-ne, concert bagatge històric de tot allò que forma part de la titularitat pública dels museus de Sitges al llarg de la història.
És a dir, primer ens posem en situació, després ja anem avançant.
I el que escoltarem serà el relat que va fer Vinyet Panyellet des que ella va arribar al Consorci del Patrimoni, que ara farà un any aproximadament, i com ha anat desenvolupant-se la reforma de la reforma del projecte de museus. Al gener d'aquest any que ve farà, si no recordo malament, farà 3 anys d'aquella exposició al Saló d'Or del Palau Maricel, que va, bé, per una banda va exposar la reforma inicial i per una altra va obrir la caixa dels trons, per dir-ho així, d'aquesta protesta popular encarrilada per la plataforma Sositges, que va ser molt esmentada per l'alcalde i gens esmentada per la directora del Consorci, però l'alcalde Miquel Forns va palesar en el seu discurs de presentació el paper fonamental que havia tingut la plataforma i, per una altra banda, el canvi polític que va agafar aquest testimoni que van deixar tots els sitgetans. L'acte va ser protagonitzat per Vinyet Panyellet, va fer una exposició extensíssima i molt detallada de com estan les coses, però estava acompanyada per una banda de l'alcalde, que bàsicament va dir això, i per una altra del diputat, el senyor Carles Rossinyol, que és el diputat d'Hisenda. Al final de la intervenció de Vinyet Panyellet es va obrir un torn de preguntes del públic, l'escoltarem d'una forma separada, i va ser Josep Urriols, l'exregidor, qui va preguntar també què valdria tot això i què passa si se'n va això del projecte. I el senyor Rossinyol va dir, en el fons, el que poden dir els diputats de totes les diputacions, que tot el que valgui de més, doncs es pagarà.
Sí.
I ja està, perquè la prioritat de la diputació, i això va ser una de les intervencions rebuda amb aplaudiments, ja ho escoltareu, la prioritat de la diputació és que aquest projecte s'acabi. I per tant, com que aquest projecte s'ha d'acabar, doncs s'acabarà. Si val més, si val menys, no es tracta de llançar els diners, però com a mínim es tracta de poder acabar les coses bé.
Fins i tot Vinyet Panyellet va fer una mena de timing.
Exacte. És a dir, si tot va com ha d'anar, el Cau Ferrat en aquesta mateixa taula ho va esmentar, però ahir va fer també un timing bastant aproximat del Maricel. El problema són dos casos molt diferents. Per una banda, el Cau Ferrat ha d'obrir tal com era, és a dir, tothom que entri a dins se n'ha d'adonar que poques coses han canviat. Què ha canviat del Cau Ferrat o què estarà obligat el Consorci a canviar del Cau Ferrat en aquest projecte de reforma? Per una banda, totes aquelles peces que han quedat literalment despedaçades per l'acció de la humitat, tot el que era la zona del brollador del Cau Ferrat que donava mar, tot el que és el paviment està literalment pulveritzat per un problema d'humitat, de capilaritat, que en diuen, o sigui, allò que la humitat ve des de sota, i va fer malbé absolutament totes i cadascuna de les rajoles que han quedat inservibles. I per una altra, el Cau Ferrat s'havia de climatitzar, entre altres coses perquè, segons va comentar Vinyet Panyellet, la Junta de Museus fins a 3 vegades havia sol·licitat al Consorci del Patrimoni que es tanqués el Cau Ferrat perquè entenien que el museu no reunia les condicions mínimes de qualitat ambiental per protegir les obres tal com s'havien de protegir. Ara estan posats ja els vidres que han de permetre que l'ambient a l'interior del Cau Ferrat estigui absolutament anivellat, i bé, a poc a poc l'obra va avançant, i l'eliminació d'un pòdium que hi havia al pis de dalt on s'havia de guardar la ventilació i la maquinària de climatització. Això ara ha estat eliminat, com tothom sap, era una de les reivindicacions de la plataforma també, i ara aquest aire condicionat gairebé serà imperceptible a la vista, segons deia Vinyet Panyellet, no es veurà ni les toveres, serà una cosa tan dissimulada que s'entrarà al Cau Ferrat i ningú se n'adonarà que hi ha climatització, o sigui, hi ha hagut una feina molt gran afegida. Si tot va bé, el Cau Ferrat s'obrirà l'estiu del 2013. Si pot ser el 14 de juny, que si no recordo malament és la data inaugural, que es compliria en el 90è aniversari de la inauguració del Cau Ferrat, serà el 14 de juny. Si ha de ser més tard, serà més tard, però en principi l'estiu del 2013. El cas del Maricel és diferent, perquè en el Maricel hi ha hagut una reforma dels espais molt més important i perquè el Maricel té un munt de peces enorme. Tot el que és el conjunt museístic de Sitges són a la vora d'uns 2.800 metres quadrats, que això és, vaja, un disbarat pel que és Sitges, i clar, han de reordenar-se, i el discurs museogràfic, o sigui, el que hi haurà dins de les sales del Maricel, ara està en procés d'escriure's tot de bell nou, llevat d'alguns espais, com la sala Cert, on les pintures ja marquen l'espai, o en altres del museu. La resta, diguem-ne que es proposarà un museu que es mirarà de dalt a baix i no de baix a dalt, com fins ara. I a la part del mig, la popularíssima Casa Rocamora, que, tot i que en l'acte no es va dir, està pendent d'un procés judicial interposat per la plataforma. Si el jutge diu que aquella casa s'ha de reconstruir com era, doncs bé, algú ho haurà de reconstruir. Mentrestant, la façana exterior que dona mar ja està feta, i la part interior també ja està pensada des d'un punt de vista museogràfic. La Casa Rocamora és la que està situada entre el Cau Ferrat i el Maricel, que no era visible al públic, i ara esdevindrà el distribuïdor de totes les persones que vagin a veure els museus, vagin a veure el Cau Ferrat o vagin a veure el Maricel. A través de la Casa Rocamora s'entrarà al Cau Ferrat per la porta que hi havia situada sota l'escala. Això no vol dir que quedi tancada la porta del carrer, sinó que la porta del carrer servirà com a sortida d'emergència, però s'entrarà al Cau Ferrat per sota la porta de l'escala, on ara hi havia un petit servei, un petit lavabo, i el Maricel es pujarà a dalt de tot i s'entrarà per dalt de tot i es farà un Maricel de dalt a baix. I Casa Rocamora servirà per explicar, doncs, des de la vida d'en Pere de Rosales, fins la vida del senyor Xicarrons, que havia estat propietari de la casa, fins la vida de Charles Deering o la vida de Ramon Cas. Ha de servir, diguem-ne, per fer una composició d'allò, que a més de tenir-hi, òbviament, totes aquelles coses que fan falta en un museu, com és, quelcom tan simple, uns espais per poder-hi deixar les motxilles si ve la canalla a fer una visita, un espai per poder explicar quatre coses com a mínim del que s'anirà a veure, en fi, tot això és el que hi haurà a Can Rocamora. La façana de mar. La façana de mar ja no té les famoses passarel·les de ciment, ja han desaparegut. Els que s'acostin al web de la ràdio aquest migdia quan pengem aquest àudio veuran, com a mínim és la fotografia que vaig poder fer des d'on estava, de la façana de mar. I hem posat uns petits rètols que assenyalen què és cada cosa en aquesta façana, què és el Cau Ferrat, què és Can Rocamora, què és la part del Maricel on hi ha el mirador de les escultures tan conegut i popular, i la resta del Maricel. Es veu, en aquesta recreació de la façana, com han desaparegut les passarel·les. De tota manera, la presa està feta d'una forma en què no s'intueix massa que Can Rocamora, precisament perquè Can Rocamora era el punt de sortida dels vianants per la passarel·la, fa un voladís de cara a mar prou important. També s'intueix en la fotografia, però el que podran veure és que no hi ha passarel·les, no hi ha mampara de vidre, no hi ha res del que en el seu dia va encendre tant els ànims. Vinya Penyella va dir, ara hi ha les bastides, però els puc assegurar que ja no hi ha les passarel·les i no hi haurà el vidre i no hi haurà res. Tot plegat val a la vora de 8.300.000 euros, així,
a grosso modo,
sí. És el que val l'obra i, com els dèiem, el que s'hi pugui afegir s'hi afegirà. Per tant, l'acte es va dividir en dues parts, una primera, aquesta de Vinya Penyella, que recomanem, és una intervenció molt llarga, hem recollit a la vora d'uns 50 minuts, però creiem que val la pena allò, prendre-s'ho en calma i amb atenció, perquè explica moltes coses Vinya Penyella i moltes molt interessants, i una segona part on va intervenir el públic amb tot un seguit de preguntes.
En la primera instància, d'acord amb la memòria que ja he consultat del projecte inicial, els requeriments eren bàsicament, diguem-ne, de caire arquitectònic. O sigui, hi havia requeriments i intervencions de modificació o d'implementació. De modificació, evidentment, el sanejament estructural de cap a peus, eliminació de barreres arquitectòniques, la restauració dels elements artístics interiors i exteriors, és a dir, pedra, ceràmica, forja, fusteria, etc., i la il·luminació. I com a requeriments d'implementació, hi havia allà el nou espai d'acolliment, instal·lació de sanitaris, que pràcticament no n'hi havia, implementació de mecanismes, instal·lacions de seguretat i vigilància, megafonia en tots els edificis, climatització en tots els edificis i elements de comunicació, de transmissió de veu i de dades. Això és el que contemplava bàsicament aquest primer projecte. No obstant això, hi havia, a parer meu, doncs, mancances bastant greus i mancances en el projecte i necessitats dels museus no contemplades. Aquí les poden veure en diferents gradacions de color. El projecte 2008 només es planteja de manera molt parcial el conjunt del Cau Ferrat i Maricel i no té en compte tota l'altra gran part de Maricel, que és el que en diguem Maricel de Terra, inclòs el pont. El pont és més que un símbol. El pont és aquest nexe d'unió que els deia abans, que a més és transitable. Però aquest projecte no contemplava només que, puntualment, el que era Maricel de Mar i el Cau Ferrat. Per tant, tot el que més quedava fora en el concepte, ja no dic en el projecte, en el concepte de museus. I d'altra banda, no existia ni existeix ni ha existit el projecte museogràfic, cosa que ha donat tota mena de problemes de definició, de concepte, d'instal·lacions, és a dir, més enllà de la qüestió de les façanes, hi ha tota una altra problemàtica, tant o més greu, que ha donat de que aquest fos un projecte doncs, que s'hagués de revisar de cap a peus, cosa que evidentment s'ha fet. I aprofito aquest incís per agrair la col·laboració de l'arquitecte, de la UT Cau Ferrat i de tots els tècnics que hi estan treballant. Sense la seva col·laboració, realment, portant davant això seria molt i molt i molt difícil. Les mancances de necessitats no contemplades eren gairebé pitjor. És a dir, un museu ha de tenir un taller de restauració, ha de tenir, d'acord amb la llei de museus, un centre de documentació, ha de tenir tallers educatius i de formació, ha de tenir una àrea de direcció, administració i una àrea tècnica i ha de tenir, evidentment, en aquest moment, la implementació plena de tecnologia de la informació. Tot això no es contemplava. No es contemplava. Aleshores, el que s'ha fet ha estat doncs, adoptar solucions a partir d'aquest desembre de 2011. En primer lloc, pel que fa al planejament parcial, el que s'ha fet està reconsiderar la unitat conceptual de Maricel i, òbviament, el seu lligam amb el Cau Ferrat en tant que, diguem-ne, primer museu de Sitges i en tant que espai, diguem-ne, que forma part d'aquest conjunt monumental tan significatiu i tan emblemàtic. Pel que fa a la inexistència del projecte museogràfic, el que s'ha fet ha estat elaborar-lo de manera simultània. Amb el benentès que el Cau Ferrat i Maricel tenen tractaments diferents. El Cau Ferrat ha de quedar exactament com estava, però amb moltes innovacions, i Maricel canvia tot. Això els explicaré una mica més endavant. I pel que fa a les necessitats, doncs, en el fet d'haver ocupat unes dependències de Miramar en el moment que es van enderrocar les antigues oficines de Maricel, ha comportat que, afortunadament, hem consolidat el taller de restauració dels museus de Sitges a la planta baixa de Miramar i les àrees, diguem-ne, de direcció, administració i l'àrea tècnica a la planta tercera. Tenim pendent, i ho deixo molt clar, el centre de documentació que estem obligats a tenir, atenem les consultes sobre els nostres fons de la millor manera que podem, però no tenim encara l'espai que doni cabuda als materials, als inventaris, a les fitxes, és a dir, més enllà de les aplicacions informàtiques, hi ha un seguit de material, i a la biblioteca pròpiament que hem de generar nosaltres, ho tenim ben ordenat, ben endreçat, però evidentment no compleix els requisits que hauria de complir. Ho tenim pendent i crec que al llarg dels propers mesos hi trobarem una solució. El taller educatiu i per activitats està previst, com veurem una mica més endavant, una part a dintre pròpiament del Museu Maricel de Mar, en una àrea específica, que es feia molt difícil a més d'utilitzar com a àrea museogràfica, i la manca, la necessitat no contemplada de la informatització, l'hem resolta, la resolem amb l'elaboració d'un pla de sistemes de tecnologia de la informació i de la comunicació dels museus de Sitges gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona que ens està assessorant i que doncs, realment està contemplant totes aquestes necessitats, no només d'aquests museus, sinó del conjunt de museus de Sitges. O sigui, el pla abasta tot el conjunt de museus de Sitges, eh? I l'elaborarem i l'implementarem, òbviament, per etapes. Bé, jo no faré el background, diguem-ne, del projecte en curs, perquè em sembla que no cal. El que sí que faré serà cenyir-me a l'aspecte del canvi d'aquest projecte a partir dels acords del Consorci del Patrimoni de Sitges del 27 d'octubre de 2011. Aquests acords es fonamenten en quatre punts. En primer lloc, la supressió de la pantalla exterior de vidre i de les rampes i passeres de ciment per intercomunicar Maricel de Mar amb Can Xicarrons i el Cau Ferrat. En segon lloc, el redisseny de la façana de mar i de la proporció de les obertures de la nova façana de Can Xicarrons. En tercer lloc, el redisseny de les solucions per la protecció dels vitralls de les façanes del Cau Ferrat. Són vitralls molt delicats que, a més, necessiten una protecció especial i, a més, necessiten alhora convertir-se en compartiments estancs perquè, si no, la climatització no funcionaria. I, en quart lloc, la modificació del sistema del clima del Cau Ferrat per tal d'eliminar la tarima de mig metro de fusta que s'havia instal·lat fa uns mesos. Tot això ara ja no hi és. La fotografia no diu gran cosa, costa de veure, però els asseguro que no hi ha rampes, ni passeres, ni gota de ciment a la façana de mar del Cau Ferrat. En aquest moment, això és la fotografia que em van proporcionar des de l'obra. És a dir, en aquest moment encara hi ha, diguéssim, la protecció de la vela posada per raons de seguretat. Quan es tregui, doncs vostès ho podran anar retratar tantes vegades com vulguin, perquè ja no veuran les passeres ni res d'això. En segon lloc, el redisseny de les obertures de la façana del mar de Can Xicarrons, obrem després en el seu conjunt, s'ha portat a terme i permeten utilitzar la casa per les finalitats d'annexa i interpretació que ara comentarem i, a més, diguem-ne, guarden proporció harmònica tant amb la lectura històrica com amb la necessitat contemporània. Aquest és, espero que es vegi bé, si no, aquest és el dibuix detallat de la façana amb algun comentari aquí del pla que no hi ha esborrat amb el paint encara, i les fotografies que veuran de l'obra són d'aquesta setmana, no he volgut cap fotografia anterior, si volgut és d'aquesta setmana per ensenyar o per mostrar realment el que s'estava fent i com estava, veuran una obra, no veuran cap meravella en 3D, no he volgut fer cap mena de fantasia, això també ho apunto, Bé, per tant la tenim així, aquesta és la planta primera. El redisseny de la solució de la protecció dels vitralls, aquí el tenen apuntat, val a dir que tot el cau en aquest moment està tancat i protegit amb els filtres i vidres definitius, s'han col·locat al llarg d'aquest mes d'agost, per tant ja no hi ha filtracions de llum i s'està equilibrant el clima interior amb la supressió de les humitats, perquè quan haguem comprovat que està absolutament equilibrat, llavors començarem a planificar la recol·locació de les rajoles artístiques. Fins que no tinguem el clima controlat, no col·locarem ni una rajola. I aquí doncs veuen un detall de l'armadura, diguem-ne, d'alumini, que farà també la funció de protegir els vitralls antics amb les filtracions i el vidre corresponent. I pel que fa a l'eliminació del clima, de la tarima de fusta, doncs aquí la tenen. La fotografia aquesta sí que és més antiga, és de mitjans d'agost, quan ja no hi havia tarima de fusta, i també és de mitjans d'agost la instal·lació, diguem-ne, pel sostre i pels laterals, sobretot, del clima que havia d'anar, que ha de normalitzar les condicions, diguéssim, ambientals de la planta baixa i de la planta primera del Cau Ferrat. Les solucions són absolutament respectuoses, aquí no tinc temes de detall, però ni tan sols s'instal·laran aquells forats així que a vegades en els sostres veiem en edificis diversos, sinó que tot anirà, seran com microaplicacions en els quadrants del sostre, molt dissimulats perquè puguem complir amb les garanties de climatització. Tinguin en compte, ho dic de passada, que el Cau Ferrat han estat a punt de tancar-lo 3 vegades en els últims 10 anys perquè no complia cap de les condicions de conservació que demana la llei de museus. Cap ni una. Hi ha informes sobre aquest tema recomanant el tancament. no es va tancar, tampoc sabem per què. Però en tot cas, aquesta vegada sí que hem anat amb molta cura perquè complim tots els requisits. Bé, la situació actual, diguem-ne, de l'obra, la panoràmica d'avui, és aquest paisatge amb grua. Esperem que, doncs, que d'aquí uns quants mesos ja la perdem de vista, però de moment encara hi ha de ser. I podem contemplar també la construcció, diguéssim, l'evolució de la construcció de la façana de Can Cicarrons, amb la torre del Cau Ferrat, que també ha estat la torratxa restaurada, aquesta torre que a vegades quedava semioculta, i amb, diguem-ne, amb l'espai remodelat del que eren les antigues oficines del Consorci, i l'any 70 era l'apartament del doctor Pérez Rosales. Això ens ha permès guanyar més de 200 metres quadrats d'espai museístic i valia la pena realment de poder-ho aplicar d'aquesta manera. I aquí tenen la solució definitiva de la façana de mar. El dibuix té pocs dies, l'han passat fa pocs dies, és la primera vegada que l'ensenyem, abans no s'ha vist enlloc, a partir d'ara ja el veuran a Facebook i a la pàgina web, i aleshores poden observar, a veure, és un dibuix, aquest sí que és l'única fantasia que ens hem permès. Això d'aquí és a Can Vidal Quadres, aquesta casa òbviament no és nostra, aquest és el Cau Ferrat, amb els vidres amb la seva forma habitual, protegits, amb la nova façana de Can Cicarrons, amb la façana posterior de Maricel, respectant el màxim possible el que eren les obertures i el que era el seu caràcter, i en aquest cas d'aquesta altra part, fins a la torre de Sant Miquel, utilitzant, és a dir, remodelant el que era el pis del doctor Pérez Rosales per espai museístic, però conservant les característiques que havia tingut antigament. En aquestes dues visions els mostro una fotografia que no és massa bona, però els mostro com estava, diguéssim, la... Veu? Aquest és el pis del doctor Pérez Rosales, que és aquest sortint cap amunt, de cap aquí. Això queda absolutament alineat. Com era el 2008, amb la intervenció que es va fer l'any 1970 també a Can Cicarrons, i com serà si Déu vol aquest 2012. És a dir, façana neta, amb els tres arcs visibles des de fora, que són la icona de l'edifici, i amb tot el que és l'espai exterior remodelat i harmònic. I per comparar-lo amb la versió històrica, doncs, aquí tenen la fotografia del 1918 i la fotografia, el dibuix de 2012. Aquí veiem també aquest lloc, que era el lloc on van construir el pis del doctor Pérez Rosales, que nosaltres utilitzem, però aquí tenen també aquesta diguem-ne, terrassa d'aquí, que és aquesta d'aquí recuperada, i la verticalitat de Can Cicarrons l'any 18, amb aquestes finestres vertical, s'aplica en aquest cas en aquesta verticalitat de finestres de la façana de mar. Per a meu és una façana molt respectuosa. En tot cas, serà blanca, del color dels museus, i no trencarà l'harmonia d'aquest conjunt artístic del casc antic de Sitges, des de mar i des de terra. Bé, entrem a especificar les característiques concretes que m'han semblat més remarcables dels tres edificis. El Cau Ferrat, hi ha dos tipus d'intervencions: la d'arquitectura i instal·lacions i la museogràfica. La d'arquitectura i intervencions passa per restaurar i sanejar integralment l'exterior i l'interior. Ja han vist que les reixes hi ha dies que no hi són, perquè també les estan restaurant, les reixes aquelles de ferro forjat, l'eliminació de barreres arquitectòniques, el nou accés, protecció i conservació preventiva, bàsicament clima però altres elements, il·luminació, implementació de tecnologies de la informació i un tema important, que és l'estudi i recuperació dels colors originals. Això en parlarem un momentet. Museogràficament, què hem plantejat? Ens hem plantejat retornar al Cau Ferrat en tota la seva integritat, diguem-ne, visual i física, tal com era l'any 33, que és quan s'obre com a museu públic. És a dir, el paràmetre l'hem agafat a partir del projecte i realització que fa el doctor Joaquim Folch i Torres, director dels Museus de Catalunya i primer director del Cau Ferrat de Sitges, el 1933. Ens ha semblat que era la manera més respectuosa de retornar als orígens. Perdó, poden baixar l'aire condicionat? Que m'està literalment glaçant. Ho sento, eh? És que ja no podia més. En segon lloc, respectem la senyalètica també de l'any 33, però la millorem i, diguem-ne, la dotem dels elements que cal per aconseguir un nou discurs interpretatiu. Singularitzem circuits, és a dir, a partir de la feina que estem fent amb les peces i amb l'orientació del cau, singularitzem circuits, és a dir, i d'altra banda hi haurà tres tipus d'elements interpretatius, a part de la interpretació general de Rossinyol i el Cau Ferrat: el de l'arquitectura com a edifici, el del discurs literari i el del discurs musical. Discurs literari i musical que estan absolutament absents del que és el temple del modernisme, és a dir, de l'art total, perquè Rossinyol va escriure a Sitges les seves millors obres de literatura entre l'any 97 i l'any 1900. Pensin que Duracions a l'alegria que passa, passant per Fulls de la vida o el Jardí abandonat, tot això és escrit a Sitges i al cau no hi ha el més mínim indici de que això realment es va fer aquí. És a dir, més enllà de les obres que hi van sortir reproduïdes. Per tant, aquest discurs s'ha d'introduir de manera plena per poder potenciar encara més el contingut del cau. I el discurs musical exactament igual. No només és aquell quadre de l'Enric Morera tan meravellós del mestre dirigint a la coral de la Catalunya, de la Catalunya Nova, sinó també és pensar que aquí van tenir lloc els primers grans concerts de música simbolista a càrrec dels músics belgues que va portar l'Enric Morera l'any 96 a la tardor, abans de portar-los a interpretar les seves peces a Barcelona. Per tant, hi ha un component musical al cau que no m'ha explotat mai de la vida i que aquesta nova, diguem-ne, oportunitat se'ns presenta per poder-lo realment fer emergir en tota la seva també magnificència i plenitud. I pensin que no només és història local, sinó, com ha dit molt bé el diputat, és història cultural de Catalunya i també, en certa manera, d'Europa. Per tant, tenim encara molt camí a córrer. Per agafar les innovacions, és a dir, perquè vegin com està, és a dir, bé, doncs totes les vidrieres, ja hem comentat que tenen filtres i blindatges, s'han restaurat els elements de fusteries i tots aquests ocellets de la paret i del sostre, doncs ja els podem veure amb tota la seva, amb la seva forma, diguem-ne, habitual. Aquestes fusteries també, s'han restaurat també els vitralls, aquells rodons de colors, almenys els de la planta baixa. S'han eliminat les humitats del soterrani i aquí sí que vull fer una observació. És a dir, vostès havien vist que la sala del brollador es bufava al terra, es desfeia al terra, i les rajoles dels costats d'aquests arrambadors es bufaven i saltaven. Bé, en plenes obres ens vam trobar en que, com que el cau està muntat damunt de la roca i la roca no és plana, hi havia una cavitat més enllà, o sigui, del perfil de la roca, que feia que l'aigua s'hi estacionés, s'hi quedés a dintre. Els dies de temporal allò encara es movia més, però sempre hi havia, o sigui, aigua, diguem-ne, emmagatzemada o aigua en moviment. I això ha fet que, al cap de 100 anys, doncs, les parets, els arrambadors i el sòl quedessin absolutament destrossats. El que s'ha fet ha estat donar-hi una solució arquitectònica de sanejament absolut, de manera que bueno, passa doncs, per aquest recobriment i també passa doncs, per, tècnicament ja no s'ho de explicar, eh? No m'ho tingueu en compte vosaltres, però passa per una intervenció, diguem-ne, de ciment que impedirà doncs, que això torni a passar i també per unes obertures que vostès no veuran, per les quals el sobrant d'aigua o d'humitat que pugui, diguem-ne, emergir quedi assimilat pels efectes de la climatització. Per tant, la intervenció és molt dràstica, ens va portar molt de temps, però evidentment val molt la pena. I aquest rajolam d'aquí, doncs, evidentment, s'haurà de substituir perquè està absolutament desfet per un altre, diguem-ne, o de l'època o exactament igual. El mateix passava amb el terra del Cau Ferrat. Les últimes vegades que havien entrat no havien ensopegat potser, però s'havien trobat que les rajoles saltaven, estaven plenes de sal, algunes s'havien substituït, etcètera, etcètera. S'ha refet de cap i de nou, perquè el que no podem fer és tenir un museu, diguem-ne, amb els mateixos problemes que tenia doncs, fa 10, 15 i 20 anys. Per tant, el sanejament, insisteixo, ha estat dràstic i absolut. Una altra cosa que vull remarcar i que m'agrada especialment és la recuperació dels vitralls. Molts de nosaltres hem vist sempre el vitrall, diguem-ne, de la sala del brollador, translúcid. Hem restaurat el vitrall antic a partir d'aquesta pintura del propi Rossinyol que hi pinta la seva filla dintre, i aquest vitrall, doncs, el color que està fet, el col·locarem molt poc abans d'obrir, quan haguem fet tots els trasllats, perquè no se'ns malmeti, però hem recuperat també dins d'aquesta aquest retorn a l'any 33, aquest vitrall, doncs, que ens sembla que valia la pena de recuperar. I pel que fa a les rajoles antigues, i dic, farem una sessió monogràfica perquè el procés que s'ha portat a terme val molt la pena que s'expliqui, si més no, a persones que estan implicades en restauració de monuments, però bàsicament s'han identificat patologies in situ, tant al Cau Ferrat com a Can Cicarrons com a Can Maricel, val per tots tres llocs. S'ha refet una primera restauració en el lloc a les que s'han pogut recuperar perquè no saltessin el vidriat de les rajoles per poder-les, diguéssim, desmuntar. S'ha realitzat un registre total, és a dir, aquí la imatge no és molt, molt clara, però perquè vegin d'on estaven totes elles amb la patologia que tenien, localitzades i sectoritzades, s'han desmuntat ordenadament, evidentment, s'estan restaurant, de fet ja estan totes restaurades en el taller, i quan haguem fet tota la comprovació climàtica de l'interior del cau, es tornaran a col·locar. No dic dates, pot ser desembre, pot ser novembre, pot ser gener, no dic dates. Aquí doncs, tenen també algunes de les mostres de la feina de restauració de rajoles, per exemple les de l'escala que va dalt, tot el que s'ha pogut salvar s'ha salvat, i el que no, doncs, s'ha substituït per altres rajoles antigues que existien. I el brollador, les del brollador, també poden veure com s'ha portat a terme aquesta obra de sanejament i com també s'ha sectoritzat tot el rajolam de la base per poder-lo recol·locar. I un altre aspecte que em fa goig comentar és que s'ha portat a terme l'estudi per la recuperació dels colors originals del Cau Ferrat, de Can Cicarrons i de Maricel. Picant a les parets sortien moltes capes de pintura i aleshores el que s'ha fet ha estat prendre mostres dels colors de l'any 33, em refereixo, no dels d'abans, en el cas del Cau Ferrat. Què ha passat aquí? Que còpia d'anys de capes de pintura i d'intervencions no del tot recomanables, diríem, doncs hem arribat a tenir unes parets del Cau Ferrat gairebé de color blau-negre. El blau cau era de dos colors. Segons s'ha comprovat a les fotografies, un aquest, que és el més aproximat, i l'altre aquest, que és més pàl·lid, que estava en dependències com el que en diguem l'estudi, on hi ha el piano d'en Falla, o l'habitació o algun altre lloc. Per tant, anirem als colors originals. Anirem als colors originals. I a Maricel, en molts de casos també, tant a Can Cicarrons com a Maricel. El que passa que el que no volem, Maricel, és que alguns dels colors que hi havia ens puguin, diguem-ne, puguin ser adequats per a les col·leccions d'art que s'han d'instal·lar. Per exemple, jo no sé si aquests grocs, és a dir, això, estan a estudi. Doncs de cara als retaules gòtics que hi hem de pensar són els adequats o no. Més aviat anem cap a colors més neutres. Però això no vol dir que determinats indrets de Maricel recuperem sempre que puguem aquests colors, que són, insisteixo, els originals. Bé, passem al segon edifici. Hem començat pel cau, que és el més antic, que és la joia de la corona, i anem a Can Cicarrons. Can Cicarrons, vull insistir en la idea que sempre s'ha tingut, com a mínim en els darrers 15 o 20 anys, de que era l'únic espai possible per ser convertit en lloc d'annexa i entrada única als museus, perquè la consergeria del Cau Ferrat, ja recordaran, que es menjava mig museu i que no era ni consergeria. No hi havia espai d'acolliment, no hi havia lloc perquè la canalla deixés les motxilles, perquè les senyores deixessin els boxos i poguessin tancar. No hi havia cap dels requisits que realment, diguem-ne, fan visitable 100% un museu públic. Estem parlant de museu públic. Aleshores, als anys 70, alguns poden recordar que es va fer un intent ja d'obrir una porta de comunicació entre el Cau Ferrat i Can Cicarrons al lloc on hi ha la vitrina de vidres púnics, a la sala del brollador. Aquesta porta, és a dir, va portar una certa polèmica, tot i que al moment no era un moment procliu als museus, i es va tornar a tancar, encara poden veure segons com una mica l'obertura es podia veure, es va tornar a tancar i la idea es va abandonar. Però una primera intenció sí que hi havia hagut. L'altre element que condicionava Can Cicarrons era el nivellament dels pisos. Si havia de ser lloc d'accés, evidentment, les plantes, com estava distribuïda, no quadraven ni amb la primera planta del cau, ni amb la segona planta de Maricel, ni amb la primera planta de Maricel. I aquí és on realment hi ha hagut el conflicte d'interpretació museogràfica pel que feia a Can Cicarrons. Per on s'accedia a Maricel, com s'accedia al Cau Ferrat i com les persones que no tenen mobilitat podien accedir a la primera planta del cau a partir de l'ascensor que les havia de portar fins a la primera planta de Can Cicarrons i entrar per l'obertura lateral que s'ha fet. Condició sine qua non, també, per complir els requisits de museu públic, com lo de la climatització. Vull remarcar absolutament aquesta necessitat. O ens el tancàvem o fèiem alguna cosa. Aleshores, a Can Cicarrons hi ha hagut també dues menes d'intervenció allà. Una reforma integral, una reinstal·lació i museïtzació dels elements decoratius de l'època d'Irin, una climatització com a tot arreu i la implementació de les tecnologies de la informació. Museogràficament s'intervé en tant que eix d'accés i circulació, en tant que lloc, diguéssim, d'implementació de la seva pròpia senyalètica, s'intervé en tant que, diguem-ne, àmbit de serveis museogràfics, no ho diríem així, però perquè ens entenguem ho diguem així, i s'intervé sobretot en quant al lloc on hi haurà els elements, els discursos d'interpretació del Cau Ferrat, de Can Cicarrons, de la residència d'Irin de Maricel i del Museu de Maricel. És a dir, d'un ús museogràfic 100%. De manera que l'edifici de Maricel pròpiament queda íntegrament dedicat a espai expositiu, exposició permanent. Per tant, tots els llocs interpretatius que tenen els museus habitualment, aquí els concentrem a Can Cicarrons. De manera que el cau, perquè no es pot tocar, i Maricel, perquè ens cal l'espai, queden íntegrament dedicats a exposicions permanents. Bé, aquí tenen unes imatges de l'últim estat de Can Cicarrons, tant del... no en tinc gaires, val a dir que no, aquí no n'hem trobat pas masses, de com estava a nivell estructural. Aquesta és una vista del primer pis, un cop es va, diguem-ne, netejar absolutament per poder començar a operar amb les rajoles. Això ha sigut un quarto de mals endreços, i vostès ho recordaran, de 1970 fins fa 3 o 4 anys, i a més no complia cap mena de condició per poder-hi fer cap treball museogràfic. Aquest ha estat un dels problemes que ens hem trobat. L'estat, diguem-ne, crític d'humitat i de salinització, jo segurament no el mostraré prou bé, perquè he pres unes mostres de les rajoles, però les parets estaven absolutament empapades d'humitat, per tant no permetien una intervenció que no suposés treure les rajoles i tornar-les a col·locar un cop restaurades. Estaven realment molt i molt i molt malmeses. I d'altra banda, en el moment que vam començar les obres, va sortir un arc que l'Utrillo havia tapat, que és un arc que té el fonament a l'edat mitjana i s'acaba al segle XVII. Fem broma, sempre diguem que és un art medieval del segle XVII, però és un art que en qualsevol cas patrimoni ens ha obligat a mantenir, i per tant el mantenim. Aquestes són algunes de les visions actuals, que ja dic, no fa gens bonic, perquè realment no... Però el que sí que poden veure és, bé, les rajoles de la... les finestres de les façanes, doncs com es van mantenint, evidentment, com ha de ser, i la nova escala, que també serà recoberta de les rajoletes de ceràmica com l'escala antiga, totalment, que donarà accés doncs, a tot l'edifici a les persones que puguin pujar a peu. I aquí tenim una versió, diguem-ne, bastant última, segurament a nivell de planimetria no és la més definitiva, però és la versió amb la qual hem treballat nosaltres, per poder definir els usos de la planta baixa de Can Cicarrons. A la planta baixa tenim l'accés extern. Entrarem als museus de Sitges, d'aquest sector d'aquí, vull dir, per una sola porta, que és la porta aquesta d'aquí, i aquí, o d'aquí, és a dir, i aquí trobarem l'espai d'acolliment, el taulell d'informació, la venda de les entrades i els elements de control bàsic de seguretat. N'hi haurà més, però també hi haurà el seu joc de pantalles. I aquí s'aprofita aquest espai d'aquí sota per col·locar tot el que són taquilles i espais, diguem-ne, d'alliberament de motxilles de les criatures quan vinguin de visita, etc. És important, i faig èmfasi, en el tema de controls de seguretat. En el tema de controls de seguretat, perquè no l'hem tingut mai tampoc, en cap dels nostres museus. I és la primera vegada que els implementem, cosa que ens obliga a canviar no només la manera de funcionar, sinó que ens obliga també la manera de concebre els espais. Bé, l'accés al Cau Ferrat es fa a través d'aquesta porta d'aquí, que és aquella porta on hi havia l'antic petit lavabo del Cau Ferrat, i quan entrem al Cau Ferrat ens trobem ja plenament dintre el museu, sense taulells, sense fullets, sense taquilles i sense noses. Per tant, en el primer moment guanyem tot aquest espai d'aquí, que és el que estava intervingut, de fet, pràcticament tota la sala per l'antiga consergeria, i guanyem ja tot aquest espai plenament com a museu. No és un detall poc important, si no recordin les últimes visites que hi havíem fet. Poder explicar el cau a partir d'aquí, que és on hi ha el seu centre d'interpretació, en tot aquest espai d'aquí, i poder entrar directament, ens sembla que és un gran guany qualitatiu tant pel museu com pels seus visitants. Nosaltres mai hem tingut un mal centre ni espai d'interpretació dels nostres museus. Amb la qual cosa entrem al cau i ens meravella, però el lloc se'ns explica qui és el personatge, per què fa el museu, qui l'ha construït, què s'hi ha fet, què hi ha passat, és a dir, els bàsics de la història i del significat d'aquest edifici. Bé, això nosaltres ho construïm, diguem-ne, a partir de panelatges i d'un projecte que s'està elaborant en tot aquest espai d'aquí. Per tant, hem guanyat el Centre d'Interpretació de Rossinyol, el Cau Ferrat i el modernisme a Sitges. No he posat frases gaire grandiloquents perquè m'ha semblat que tampoc no calia i que amb aquesta explicació doncs vostès ja entendrien què és el que volíem fer. A nivell de planta primera, és a dir, les persones que no tenim discapacitat pujarem per aquí, escaleta de rajoletes, i les persones discapacitades pujaran per l'ascensor, podran anar o a la primera planta del Cau Ferrat per aquí o podran quedar-se en aquesta primera planta. La primera planta, el que tenim destinat a aquest espai, que no comunica amb Maricel, és dues coses. La museïtzació dels elements artístics de Can Cicarrons, és a dir, de l'aiguamanil que va aquí i de la llar de foc que va aquí i d'un altre petit conjunt d'aiguamanil i ceràmica que va en aquí, més enllà dels arrambadors de rajoles de les parets, etc. Vull dir, aquí també, diguem-ne que faig síntesi, perquè m'entenguin. Aleshores, més enllà d'això, el que fem és la interpretació en tot aquest espai de què és Can Cicarrons. De Can Cicarrons, o sigui, del senyor Pancho Cicarrons que hem vist allà, que està redat al cau, fins a la residència d'hivern de Mr. Deering, i m'he deixat aquí, disculpin, l'última etapa de la casa, que és la que ocupa, que de fet pràcticament no hi ve, però que és propietat de Ramon Casas. Per tant, jo m'ho he deixat, però pensin que hi sortiran tots, a la seva justa mesura. Però explicarem què és aquesta casa, amb tots els elements que tenim a l'abast, perquè la gent sàpiga que on està, per què ha servit i vegi per què està servint. I no volem deixar cap sector de la memòria històrica artística de la vila, en aquest cas d'aquest conjunt, per explicar. Aleshores, hi haurà també... perdó, això és planta baixa. Ara, primera planta, en tot aquest sector d'aquí. Llavors, ens lliga molt bé, a més, amb la museïtzació, amb la reinstal·lació de tots els elements decoratius antics que en el seu moment doncs, es van instal·lar en 15 i que després s'han tret per la seva reparació. I que ho tenen una altra vegada, bueno, també aquestes rajoles potser no estaven tan malament, però aquestes d'aquí realment també tenien greus problemes de conservació. A la segona planta és la que ens dona accés habitual al que és l'entrada al Palau de Maricel. És a dir, a aquests dos museus el que fem és circuitar-los de manera diferent. És a dir, vostès podran triar el que volen, o el pack complet, o algun dels sectors concrets, o algunes de les col·leccions concretes. Per tant, només Cau Ferrat, només Cau Ferrat. Que volen veure Maricel de cap a peus? Doncs pugem a la planta segona i fem tot el recorregut per tot Maricel. I encara només volem anar a la planta baixa a veure la lògia? Ah, doncs bé, anem a la planta baixa, per pas de la planta baixa, i veiem també la lògia i una mica la planta baixa fins a la sala CERT. És a dir, circuits que estan en estudi, no són definitius, però sí la necessitat de circuitar aquest museu per facilitar visites, per facilitar també visites guiades i per donar la màxima possibilitat d'accés a tothom. Aleshores, l'entrada a Maricel la fem a dos nivells. Les persones que tenim mobilitat, doncs, perdó, la fem per aquí, i les persones que no tenen mobilitat la fan per aquí. És a dir, per tant, baixen d'aquest ascensor i aleshores aquí hi ha una plataforma que els puja a dalt. I per tant, no hi ha entrebancs de circulació i el públic, diguéssim, el públic visitant, doncs comença a partir d'aquest sector d'aquí. Què més fem en aquesta segona planta? Doncs fem la interpretació de dues coses. D'aquesta part de Maricel que va d'hospital a museu i la de les col·leccions del doctor Pérez Rosales i de l'art modern de la vila de Sitges. Pensin que, esclar, no tenim tampoc ni hem tingut mai cap element que ens expliqui qui és don Jesús Pérez Rosales, ni com fa la seva col·lecció, ni no tant els avatars de la seva vinguda cita, sinó el valor de la seva col·lecció. Això també s'ha d'explicar i per tant hem determinat fer aquesta interpretació en aquí. D'aquesta paret d'aquí, no, d'això d'aquí no en facin cas. Tot això és interpretació en aquest sector d'aquí, d'hospital al museu, i en aquest sector d'aquí, en principi, de la col·lecció Pérez Rosales i de l'art modern Vila de Sitges. És a dir, per tant, tothom que entri a veure els nostres museus, tothom tindrà l'explicació i interpretació corresponent del que va a veure. Que ho pot mirar o pot no mirar, però en tot cas ho té perquè ho ha de tenir. Bé, aleshores, bueno, m'estalvio explicar teulades i la tercera planta, que hi ha un grup de maquinari, d'ascensors i tal, hi ha també doncs, les taquilles del personal, etc. Això m'ho estalvio en aquest moment. I anem a parlar de Maricel en el seu conjunt, però concretament també pel que fa, pel que en diguem Maricel de Mar, pel que fa a la seva, diguéssim, vàlua, en tant que és una de les grans mostres de l'arquitectura del noucentisme i el continent de peces d'art de tots els temps. Ho hem volgut definir així, d'aquesta manera, perquè, esclar, parlem de gòtic, parlem de romànic, parlem de precolombí, parlem d'art oriental, parlem d'escultura moderna, parlem de pintura moderna, és a dir, en Maricel de Mar hi ha instal·lat, hi haurà instal·lada el ple de la col·lecció, el ple no, vaja, les més importants peces de la col·lecció d'art de la Vila de Sitges i de la col·lecció Pérez Rosales en bona part a nivell de col·lecció permanent, però també en alguna part, sobretot pel que fa a les arts decoratives, d'exposició temporal. És un museu que té molts objectes, hi ha tota una part de col·lecció d'antiquariat que realment, museísticament, potser no té l'interès, òbviament que tenen les taules gòtiques i les talles romàniques, però en tot cas també té el seu valor i per tant aquí farem un tractament mixt de col·leccions temporals que anirem establint. La intervenció de Maricel una vegada més és restaurar i sanejar integralment interior i exterior, eliminar barreres arquitectòniques, preservar i conservar preventivament, il·luminar, implementar tecnologia de la informació i museogràficament, que jo crec que és l'element d'innovació, és el nou discurs museogràfic, és basat sobretot i sempre que es pugui en una successió cronològica de les arts, diguem-ne, integrant les diferents peces sempre que es pugui i llenguatges artístics. Què vull dir? Que el gran retaule que sempre hem vist a planta baixa s'haurà de quedar a planta baixa perquè no cap enlloc més, però hi serà per les característiques de l'objecte, de la peça, i també perquè a Maricel no s'han tocat els sostres ni les terres. Vull dir que l'estructura de Maricel la mantenim, com també aquelles formes de sala i alcova, que també les conservem totes tal com era. Això resta exactament igual. Però clar, la disposició dels objectes és tota una altra cosa. I el discurs museogràfic ha de permetre entendre, sobretot entendre. Més enllà de mirar i admirar, entendre. És el valor pedagògic i educatiu que té el museu. La circulació serà, com he dit abans, o integral, o diversificada i sectoritzada, i hi haurà també una interpretació arquitectònica del noucentisme a Maricel, tenint en compte la totalitat de l'edifici. Aquesta interpretació, en aquest moment, no queda clar si quedarà en un o l'altre cantó de Maricel, possiblement es farà a l'altre cantó, però en qualsevol cas hi serà, i provisionalment, fins que l'altre sector no estigui del tot definit, estarà en el que en diguem Maricel de Mar. Haig de dir que de la mateixa manera que el projecte museogràfic del Cau Ferrat doncs està pràcticament definit en la mesura que no es toca res i que és implementar noves coses, i que el projecte museogràfic de Can Cicarrons està en aquest moment en elaboració, bastant definit també. En el cas de Maricel, que és el que deixem pel final, com diré després, està, diguéssim, draftejat, com se diu, està, diguéssim, anunciat, està esquematitzat, però no està treballat a fons, perquè són moltes i moltes i moltes les peces d'art que hem de revisar, que hem de restaurar i que a més hem de procurar la seva correcta ubicació. Estem parlant de 5.000 i pico de peces, que no és poca cosa. Bé, anant a la planimetria, és a dir, que probablement aquesta ja és bastant definitiva, doncs, com podem veure, aquí no hi ha passera ni res que s'hi assembli, hi ha una circulació que es porta a terme a partir de l'escala principal que ja coneixen, amunt i avall, ascensor per a les persones que no tenen mobilitat, si pugen des de baix, i aleshores la planta baixa, començo per planta baixa, i començo per aquí, començo per l'entrada de Santa Caterina, no descarto gens de tant en tant obrir el portal de la façana de Sant Miquel en determinades ocasions per fer una entrada diferent a Maricel, no ho descarto, per entrar per la sala CERT, que per això estava. Sí. I aleshores fixem-nos en els diferents elements. És a dir, físicament queda pràcticament com està. El que s'ha fet és sanejar. El contingut, bé, en principi aquesta sala estava definida com a sala polivalent. Nosaltres estem, diguem-ne, mesurant la conveniència de que no sigui tan sala polivalent com museu, és a dir, perquè sala polivalent per excursions i per temporals ens n'anirem a Maricel de Terra, però sí que serà una sala amb equipaments, per tant amb això no hi renunciem. La recol·locació de tota l'escultura ha d'ocupar tot aquest sector d'aquí, la galeria de les estàtues inclosa. Serà una experiència realment, jo penso que molt bonica. I acabarem amb la sala CERT, òbviament, que és una de les joies de Maricel, atorgant-li tota la importància que mereix. Aleshores, quan anem a la sala... Anirem a la planta segona, que és per on entrarem. Entrarem per aquí. I aleshores, tot aquest sector d'aquí, és a dir, no em preguntin encara com i què hi posarem, però hi haurà bàsicament tot el que és art antic, de l'edat mitjana, bàsicament el barroc, intercalant diversos llenguatges artístics. Per tant, hi haurà també elements d'arts aplicades, com també serà en el primer pis, que serà art modern. I aquest sector d'aquí que pertanyia a les antigues oficines de a les antigues oficines del Consorci i que té un desnivell perquè a sota hi ha la sala CERT i per tant és aquest desnivell que a nivell d'obra es veu i que òbviament no el podem salvar de cap de les maneres i que té unes escaletes perquè s'hi pugi, aquest sector d'aquí, com que museogràficament és molt impracticable, l'hem destinat a sala de petit format per algun tipus de taller, per formació, per explicacions, per grups, és a dir, a una sala, diguéssim, no d'acolliment, sinó de formació, eh? És a dir, i de tallers. Tallers no tant de manualitats com de tallers, diguéssim, de coneixement. Perquè cau, diguéssim, ubicat dins del museu, però diguem-ne que és un espai realment molt impracticable i, per tant, doncs molt difícil de resoldre. A sota tenim, just a sota, la sala CERT, per tant, no s'hi pot fer res, amb les seves, amb les seves vigues decorades, etc etc. Aleshores, tot aquest, tot aquest espai és on va ubicat l'art antic. Baixarem per aquesta escala i anirem a parar a la planta primera on veurem la col·lecció d'art modern i on combinarem els elements d'art modern que hi hagi de la col·lecció Pérez Rosales amb els de la col·lecció de pintura de la Vila de Sitges. Les cartel·les ja ho diran, però el que volem és fer més coherent l'explicació de les col·leccions i la vista de les col·leccions. No té sentit duplicar i no té sentit repetir. Per tant, anem a una museografia molt moderna, molt integradora, que ens mostrarà com cada peça pertany a la col·lecció que pertany, però en tot cas el visitant podrà seguir tot un discurs, i això és important, tot un discurs d'història de l'art íntegrament, d'art antic, en precolombí oriental si convé, fins a l'art modern, al llarg del Palau de Maricel. Per tant, el professorat que vulgui fer classes pràctiques doncs ja ens ho pot començar a demanar. Perquè realment hi ha molt pocs museus que ens permetin, a base de peces de primera categoria, insisteixo, perquè ho són, fer un recorregut per la història de l'art d'una manera tan completa i exhaustiva com serà el Museu Maricel de Sitges. I això és una cosa que ens hem de creure, perquè és veritat i perquè la tenim. Ni ens la portaran ni ens la deixaran, la tenim. I és el que hem de posar en valor, com tot aquest conjunt de museus. Bé, parlem de calendari. Parlem de calendari i, si no falla res més, aprovat el reformat a tots els efectes i aprovat definitivament per la Comissió de Patrimoni d'aquest 18 de juliol, doncs tot ens porta a poder, diguem-ne, no vull dir assegurar, però a dir que l'estiu que ve el Cau Ferrat serà obert. No sabem si el podrem obrir el dia 16 d'abril, que fa 90 anys que va ser obert com a museu públic, o l'obrirem el 14 de juny, que pels sitgetans és una data rossinyoliana, diguéssim, de tota la vida. Serà o bé aquestes dues dates, o bé entre aquestes dues dates. Però l'obrirem quan tot estigui perfectament ubicat, quan no ens haguem de preocupar de retocar res més, i quan el fet d'obrir la porta no ens comporti cap altra feina que acollir els visitants. Tota la prèvia ja l'haurem fet abans. Al Cau Ferrat i a la planta baixa i la planta primera de Can Cicarrons. O sigui, és el mateix PAC. És el primer que vaig demanar a l'arquitecte i a la, UT Cau Ferrat, em van dir que era possible, i ara doncs, estem afinant aquests terminis. Per tant, l'any que ve, el dia del patrimoni, doncs, si tot va com pensem i desitgem i volem, doncs celebrarem l'obertura del Cau Ferrat d'alguna manera, a més, perquè donarem també tota la importància a les, jornades europees del patrimoni, però doncs, ho farem en aquell entorn. I si tot va bé també, doncs, molts dels actes de la campanya d'estiu també els farem al Cau Ferrat, com havíem fet en edicions anteriors. Maricel vindrà més tard, perquè quan ens donin el Cau Ferrat, quan ens donin les claus de l'obra, nosaltres hem calculat que tenim entre 4 i 5 mesos de feina. Per tant, ens hi dedicarem a ple. I quan ens donin la clau de Maricel, hem calculat que tenim entre 8 i 10 mesos de feina i tampoc no obrirem fins que estigui tot a punt. Fins que no tinguem altra feina que acollir els visitants. Per què? Perquè ens val, pensem que val molt la pena tenir les instal·lacions i les peces i els discursos museogràfics perfectament elaborats i perfectament col·locats. És a dir, per tant, ho farem d'aquesta manera. Jo calculo que Maricel, doncs, m'agradaria dir per Pasqua de 2014 el podrem obrir, m'agradaria. Serà per Pasqua o serà l'estiu, el 14 de juny també. Però calculo, doncs, a frec entre el primer i segon semestre de 2014. Amb la qual cosa anem a la tercera part del calendari, que no és el d'obres però que és el dels museus. Ja els he dit que tot el que estava explicant ho feia en funció del conjunt dels museus de Sitges. La idea és que el 2015, i anem per etapes, el 2015 puguem tenir tots els museus i totes les col·leccions totalment accessibles, diguem-ne físicament, i en ple funcionament. Això requereix un gran esforç, òbviament també requerirem tot el suport de les institucions, fins ara no ho he dit, ara ja ho dic, tornaré a dir segurament, però em sembla que val la pena i que val la pena que creiem en les possibilitats del nostre patrimoni, perquè és clar, la tendència quan veus un museu que les rajoles cauen, que les parets també cauen, que la paret de la lògia de Maricel de Mar ja tenia el totxo vist perquè ja no aguantava més i un llarg, etcètera, de desastres, diguéssim, de mal estat. Esclar, quan veus uns museus així te'ls creus molt poc, només hi creus quan creus en les peces i el valor que conté. Però les peces les tenim i tindrem també l'embolcall, tindrem el continent, que també és matèria artística. Hi ha museus fets nou de trinca, que són grans naps de ciment col·locats per dintre, o són museus d'arquitecte figura, també, doncs, penso en el Guggenheim ara, que a vegades importa poc la col·lecció, no? Això no és una crítica, és una observació de passar volant. En aquest cas, a més, tots els museus de Sitges, tots, Romàntic, Maricel, el Cau Ferrat i la Fundació Stanfield, tots tenen edificis patrimonials, tots tenen edificis patrimonials. I aquest també és un valor més que afegit, és un valor que suma. Això sumat, diguéssim, al valor cultural, al valor educatiu, al valor que tenen com a factor de desenvolupament econòmic i al potencial de turisme cultural que tenen, que també hi hem de creure, i obrant conseqüència, doncs ens dona unes possibilitats enormes, no només per disfrutar el patrimoni, no només per conservar-lo, sinó per compartir-lo. Bé, en una de les primeres explicacions que vaig fer vaig dir que museus de Sitges formen part de la marca Sitges. Jo crec que hi formen, en formen part, i a més en aquest sentit han format part i formen part també del pla de mandat que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat, formen part també doncs, dels acords de la Diputació de Barcelona. Ho deixarem aquí, obrirem un torn de paraules, els agraeixo una vegada més una atenció extrema que han prestat, perquè realment ha sigut llarg, però jo crec que, a veure, he intentat fer una síntesi de tot el que creia que havia de dir avui.
Com assenyalava la mateixa vinyeta Panyella, l'acte finalitzà amb aquest espai dedicat a les preguntes on es parla de la futura botiga dels museus o bé de la possibilitat de crear una associació dels amics dels museus. Encetar les intervencions, l'exregidor Josep Urriols, qui va preguntar sobre el sobrecost que podria tenir l'obra en respecte al previst i qui pagaria la despesa sobrevinguda.
No em diguin que l'em preguntaran. Ja m'estranyava a mi. Endavant.
Vinyet, felicitats per l'exposició, ha sigut esplèndida i prou didàctica. En tot cas, una primera reflexió molt curta. Potser, i és una reflexió personal, potser hauria estat bé que també ens acompanyés l'antic director Antoni Sella, perquè hi hauria algunes opinions que s'haurien pogut, si més no, contrastar. Perquè, clar, de la teva explicació, almenys l'efecte que m'ha fet a mi és que ara hem descobert tots els museus quan el projecte anterior també resolia problemes. Sembla que no en resolia cap. Per tant, i després potser una reflexió a la Diputació. La Diputació assessorava l'anterior projecte i assessorava l'Ajuntament en tot aquest tema. Si ara assessora, com ha de ser, el Consorci, vull dir, llavors la Diputació ho trobava també tot bé i estava tot bé. Vull dir, si ara hem tingut que canviar tantes coses, com és que en el període d'exposició que hi va haver ningú va fer cap al·legació? Després, i ara preguntes concretes. Això fins ara era una reflexió. I després preguntes concretes. Potser jo he trobat a faltar la part econòmica. És a dir, quin sobrecost sobre el projecte originalment aprovat i adjudicat tindrà la reforma de la reforma? I dos, tot aquest sobrecost, qui l'assumeix? Qui es compromet a assumir-lo? Al final, de debò, qui paga les misses? Si volem anar al cel, algú ha de pagar les misses. De moment això. Gràcies.
Bé. Mira, respecte a les reflexions, jo penso, i em perdonaràs la reflexió també, que l'anterior direcció va tenir el seu moment, va tenir el seu període de mandat, que he respectat en tot, a més, i que respecte al projecte d'obres, jo crec, vaja, no recordo tots estar la línia d'actuació que va portar. Cada director té la seva pròpia política, té el seu propi comportament, jo no tinc res a dir. Jo, en tot cas, el que sí que m'he plantejat, des de que em va nomenar director i se'm va fer confiança, és com havia de, d'una banda, fer el projecte transparent, accessible, i explicar quan hi hagués coses per explicar, i ho he fet en tot moment, des del primer moment, i de vegades en moments que potser no tenia tota la informació, però he procurat com a mínim donar resposta. Per tant, jo crec que bé, a cada període doncs, hi ha la persona responsable, i en aquest cas jo crec que no estem discutint del projecte anterior, sinó que he deixat molt clar que volia parlar del projecte que s'acorda a partir del dia 27 d'octubre, que és el projecte del qual jo em faig càrrec i el desenvolupo i l'executo. Aquest és un tema. Pel que fa a la Diputació de Barcelona, jo només puc parlar, d'altra banda, del que he viscut. És a dir, a més, he viscut un període de canvis realment importants, perquè d'una determinada manera de fer durant 30 anys s'ha canviat a una altra manera de fer, això em sembla que està a la vista de tothom. El que sí puc dir és que bé, amb la part tècnica que té delegada la supervisió de l'obra, aquí present a més, hi he tingut contacte en tot moment, hem treballat sempre molt bé, amb la màxima col·laboració, i no tinc res a dir. Ara, com a directora, jo he jugat el meu paper, és a dir, per tant he actuat d'aquesta manera i he rebut el retorn en aquest sentit. Del període anterior no te'n puc parlar perquè ens deixo cada director té la seva manera de fer. I en aquest sentit no vull entrar en consideracions que crec que a mi no em pertoquen. És a dir, jo només responc pel que he vist. I de les altres coses que he vist del projecte, les he vistes damunt del paper del projecte. Ningú em les ha explicades ningú. Sí, he passat moltes hores estudiant un antic projecte perquè em semblava que me l'havia d'estudiar. El que deia, el que no deia, he preguntat als tècnics, és a dir, tant als de la Diputació com a la direcció facultativa, com a vegades a l'empresa fins i tot, he preguntat molt, s'han cansat molt de mi, he preguntat molt. Però clar, em calia preguntar coses, i encara em cal preguntar coses, perquè no sabia si eren o no hi eren, i moltes no hi eren, sobretot al Museu Gràfic. Em consta que l'arquitecte, a més, ho va fer constar, és a dir, i ho ha dit diverses vegades. És clar, quan intervens en un edifici patrimonial ja és complicat, però si a més hi ha uns museus instal·lats encara és més fotut. Doncs bé, la intervenció estava orientada als edificis matrimonials, però als museus no. És clar, això quan tu ho trobes, jo parlo a partir del 1 de novembre que vaig entrar com a tècnic en comissió de serveis, primer per llegir, per mirar, i a partir del 1 de desembre per decidir com a directora. Doncs, evidentment, esclar, trobes amb un seguit de coses que dius com és possible. Després, doncs ja, diguem-ne, t'envaines l'esturament i doncs ja vas a la via pràctica de mirar de resoldre coses. que és com he passat aquests 10 mesos. És com he passat aquests 10 mesos. I pel que fa a les relacions, jo això no t'ho puc respondre. Jo només sé que en aquest període, que també hem tingut els projectes d'exposició pública, he tingut tota la cura del món, perquè més enllà de sortir al butlletí oficial de la província, el període d'informació pública sortís a l'Eco de Sitges, que és en general, i al web de l'Ajuntament a més, que és en general, diguéssim, el mitjà de comunicació escrita que la gent de Sitges acostuma a llegir i a fer el seguiment de la vida local. He tingut molta cura que sortís en tot moment, les dues vegades. Per què? Perquè no volia que passés com l'altra vegada, que probablement hi va haver gent que no se'n va assabentar. En la primera, en la part del projecte bàsic, hi van haver unes al·legacions que es van resoldre, en la segona part no n'hi ha hagut cap ni una. En totes dues ocasions han vingut persones, o bé individuals o bé representant alguns col·lectius, que han obtingut el CD corresponent, perquè és documentació pública, i tota la informació que ens han demanat. Això sí que t'ho puc assegurar. De lo d'abans no em puc respondre. És a dir, això és el que he intentat fer i a més és el que faré sempre. Encara que el període aquest fos emprenyat perquè doncs, comportés un retard de 2 mesos més, m'era igual. Vaig optar per la informació pública, perquè si no després passa el que passa. Les preguntes. Tema econòmic. A veure, jo aquí m'he portat els números perquè aquesta sempre és una pregunta que surt. Ja els he donat. Ja els vaig donar en el seu moment, però els tornaré a donar. És a dir, el cost del reformat són 8.258.324 euros. 8.000, doncs. No sé llegir planos ni números, vaig a una gerent. Però, perdoneu, 8 milions. Aleshores, a veure, és a dir, jo d'aquest cost... 8.258, però això està publicat, I està publicat, em sembla que també al nostre web, vull dir, em sembla que aquestes dades són de més que domini públic. Això és el cost d'aquest reformat. Vull que quedi ben clar. I també vull que quedi ben clar que l'any 2009, que el pressupost inicial doncs, es va aprovar per 9 milions i escaig d'euros, es va adjudicar l'any següent per 6 milions d'euros, amb la qual cosa, és a dir, fa tremolar aquest sistema. Ja no vull dir la baixa, el sistema. És a dir, i aquesta sí que és una crítica que vull fer. Les coses valen el que valen. I valdran el que valdran. Aleshores, el que no s'hi val, i això ho dic no pels museus de Sitges, sinó per altres temes, per altres casos que conec, en aquest cas de la Diputació de Barcelona a l'etapa anterior, és fer unes adjudicacions per uns costos X i que després acabant l'obra, o sigui, el cost total tripliqui, per exemple, el Palau Güell, tripliqui o dupliqui el cost de l'adjudicació. A mi això no m'agrada. En aquest cas, és a dir, els números són aquests. Tot el que depassi aquests números, quan acabem l'obra rendirem comptes. Sí, senyor, perquè és diner públic i explicarem com s'han gastat. Jo seré la primera que tindré tot l'interès del món en explicar què s'ha gastat i en què. I no em preocuparà gens ni mica, com a mínim, pel que fa a la meva gestió. És a dir, les coses valen el que valen. I tothom que conegui aquests edificis, i tu, i perdona que personalitzi, pel que fa a la teva feina, els coneixes amb escreix, doncs saps que on hi ha una paret hi ha una armadura de ferro rovellada a dintre que t'està rebentant unes ceràmiques o que t'està rebentant una viga, etc. I això no es veu des de fora. Clar, i això és el que s'ha anat trobant. En fi, jo no vull parlar d'obres perquè no és el meu, però sí que vull parlar doncs, de patrimoni. I les coses valen el que valen. I si no haguéssim tingut tants anys de fer projectes i no executar-ne cap, i de no importar-nos els mesos de Sitges, segurament avui no estaríem parlant de tants diners. Però l'estat d'aquests edificis és el que és, també. I, per tant, val el que val. Ja està. I no, diguem-ne, a mi em sap greu, sobretot arribar a l'extrem de que en lloc d'haver tingut uns edificis amb un manteniment decent, haguéssim arribat a una degradació tan gran que hem hagut de fer aquest tipus d'operacions o que s'hagin de fer aquest tipus d'operacions. No sé si respost a la teva pregunta.
Evidentment, el meu cul l'hem d'entomar tots.
tots som com un. Bueno, això tampoc no vull incidir en aquest tema dels tots, eh? Vull dir, jo penso que les coses tenen els seus responsables. Però bé.
L'última pregunta que he fet és qui paga el sobrecost? Evidentment que hi haurà sobrecost i que una restauració d'aquestes és una casa tancada. Ja sé que una paret, quan l'obres a dintre, et pots trobar mil coses. Ja sé que els ferros provenen i rescaten les parets, evidentment. Però el sobrecost que es anirà produint sobre la marxa i que inevitablement ha de comportar una bona restauració, evidentment, que heu de fer el millor treball, i que el fareu, estic segur. Doncs al final, les factures, a final de mes, l'UTE, estan garantides totes.
Sí. Aquí jo crec que...
No.
Faltaria. Aquí el senyor Rossinyol penso que té més arguments que jo per respondre a la pregunta.
Bueno, aviam, al final també hem d'aterrar, i estic d'acord amb el que comentava, bueno, què passarà, no? Qui ho pagarà? Bé, aquí, en un bon principi, diferents administracions, l'Estat i la Diputació, es van comprometre a aprovar un pressupost inicial. Per tant, això era el que inicialment estava previst gastar-se, després va haver-hi unes baixes, que sí, comparteixo amb el que ha dit la senyora Vinyet, que van ser excessives, bueno, però al final les coses valen el que valen i com que tots plegats volem que això es faci, hi ha la voluntat política de que es faci, hem parlat amb l'administració de l'Estat i allò, aquells diners que estaven inicialment compromesos, malgrat les baixes, mantindran aquella quantitat. Per tant, aquí ja tenim un marge. La Diputació, evidentment, fem el mateix i si s'ha de complementar amb alguna cosa, ho complementarem. Per què? Doncs per allò que he comentat abans, perquè al final les coses s'han de fer ben fetes, les coses van al que valen i entenem que és molt millor que això funcioni el més aviat possible i amb la qualitat que es mereix, perquè llavors així, a partir d'aquí ja genera, inclús des del punt de vista estrictament econòmic, ja genera aquest autosustentament, diguéssim, de la instal·lació. L'aposta política, en aquest cas, perquè és clarament política, per part de la Diputació és aquesta. Creiem que això s'ha d'acabar, s'ha de posar a disposició dels ciutadans de Sitges i de tots els que vulguin visitar Sitges per veure-ho, i això, bueno, pues, entra dins les nostres prioritats.
Alguna pregunta més, que diu aquell?
En principi, de la botiga dels museus, tots nosaltres hem anat al Guggenheim, o quasi tots, o al MNAC, no? I la botiga dels museus penso que és de vegades és quasi més atractiva la botiga que el museu en si mateix. O si no, és un lloc on, si més no, pots emportar-te un record, una samarreta, un tipus de merchandising que penso que és interessant perquè és la manera que aquesta marca surti del museu i vagi i surti pel carrer caminant, com si diguéssim, no? I aleshores volia saber on estarà la botiga.
Doncs, bona pregunta per una descendent de botigues. A veure, hem iniciat aquest any de manera molt discreta un marxandatge que tenim aquí a l'exposició, també el tenim al Museu Romàntic, i en principi, a veure, d'una banda hi haurà marxandatge a la planta baixa de Can Rocamora, però no descarto, ens plantegem tenir una botiga dels museus de Sitges en un emplaçament que també sigui cèntric i accessible, sigui en aquest espai d'aquí de Maricel, perquè no oblidem que tenim l'altra part de Maricel encara, doncs, en aquest moment en reordenació, en estudi de reordenació, o en algun altre lloc. És a dir, la botiga està més que prevista, perquè sí que és veritat que és una font d'ingressos important, però que a més també és una font de coneixement, perquè la gent moltes vegades arriba al museu a través de la botiga i per tant està més que previst.
Felicitats per l'exposició.
Gràcies.
Ha comentat l'entrada del museu, l'entrada principal serà per la casa. És
Xicarrons.
O Rocamora.
Bueno, és la mateixa. El que passa que en aquest cas, no ho he dit, en aquest cas m'ha semblat que volíem tornar al nom original, perquè era una casa de Sitges, de gent de Sitges. Rocamora és el nom de l'última persona que la va tenir, però que no tenia la vinculació que de, des de feia 100 anys tenien els de Can Xicarrons. Una mica conservar el barri, l'antic barri de Sant Joan, amb algun nom propi, no?
Ja. Llavors, les entrades per del Cau Ferrat i de Marcel quedaran anul·lades.
Sí. Seran sortides de seguretat. O sigui, no es tanquen les portes, són sortides i a més també hi ha altres entrades i sortides que també són practicables. Però per norma general l'accés únic serà per aquí. I des d'aquí també es podrà comprar, com ara es pot també, doncs les entrades combinades a la Fundació Stanfli, al Museu Romàntic, a les exposicions, etc, etc, etc. El cicle de Sitges Estiu Cultural quan el fem, és a dir, el mateix.
També ha comentat que el personal passarà aquí.
Com?
El personal de, del consorci i restauració i tal passarà.
Ja hi és. El taller de restauració ja hi és, molt a propet d'aquí.
Tinc entès que el personal de Sitges Reference també passen aquí.
Això ja no és cosa meva. Això ja no és cosa meva.
I llavors...
Això ja no és cosa meva.
Voldria comentar que proposar que proposessin una associació d'amics dels museus de Sitges, com
doncs,
ja, doncs els grans.
T'ho agraeixo molt perquè està pensada, s'ha fet algun pas i jo crec que bé, m'hauria agradat justament en aquestes jornades poder-la presentar, que es pogués presentar, però ho deixarem per una mica més endavant. Hi ha molt d'interès per part de diverses persones d'aquí de fora d'aquí. Hi ha un corpus de gent doncs, que realment té moltes ganes de fer costat i de participar-hi i per tant serà oberta absolutament a tothom. Jo crec que d'aquí uns pocs mesos ja en podrem dir alguna cosa. El que passa que en aquest moment estem molt concentrats en aquesta part del projecte que, esclar, la Guter no para, saps? És a dir, hi ha 30 paletes que acabem fent i cada dia doncs, tenim temes doncs, que potser hem d'acabar de resoldre, de mirar, d'avaluar i no tenim tot el temps, però això està previst. Moltes gràcies per la iniciativa.
Gràcies. Bé, a mi m'ha satisfet molt tota aquesta exposició, perquè com a mínim es té una certa claredat de que com està organitzat i pensat en l'edifici dels museus a partir d'ara. Sobretot perquè a mi em disgustava molt el plantejament anterior. I com que ja ho vaig dir en el seu moment a la gent que jo crec que li havia de dir, doncs no té més importància. Però no és una qüestió de gustos. No m'agradava per composició arquitectònica, d'una banda, però sobretot per una cosa que ara que era també un interrogant que tenia fins ara. I estic satisfet perquè aquest interrogant l'he vist bastant contestat. A mi em semblava terrible un projecte arquitectònic d'un museu sense projecte museogràfic. Perquè, clar, si hi ha unes coses per ensenyar, sobre les coses per ensenyar ja es tenen els magatzems, però sobretot és fonamental tenir unes grans trets, unes grans línies de com s'ha d'ensenyar això. I l'edifici, i qualsevol museu, doncs és el resultat del treball comú dels arquitectes i de la gent que fa de la direcció i per tant del projecte museogràfic, no? A mi aquest projecte bueno, em sembla molt bé, però això ja és el funcionament, no? Que ho dirà, no? com tot, però bueno, volia dir que no, jo crec que no s'havia posat a l'hora de fer crítiques i comentaris l'accent amb el que a mi em semblava que era el defecte més important que ara ha quedat solucionat, que és l'existència d'un projecte museogràfic que sigui el que defineixi el projecte arquitectònic i físic total. Gràcies.
És així com tu dius. A mi també em preocupava molt, és a dir, perquè pràcticament tampoc se'n parlava, jo havia preguntat, però és clar, però després quan vaig fer-me càrrec dels museus, llavors sí que realment vaig demanar, però vaig començar a mirar el projecte i vaig veure que no n'hi havia. I em va preocupar molt i ho vaig posar en coneixement de l'alcalde i de la Comissió Executiva del Consorci per advertir-los que aquest era un tema que no era menor i que no es podia deixar part. I per tant el vam començar a tractar des del primer moment a les reunions de la Comissió Executiva i Consell General del Consorci. Vam abordar des del primer moment. I bé, en aquest moment jo penso que podem estar prou satisfets de l'orientació, almenys a nivell dels òrgans de govern del Consorci i Acord. Per tant, és per això que ho he plantejat ja públicament. Per tant, doncs, en fi, qüestió d'anar treballant.
Doncs així finalitzant aquest acte que va tenir lloc ahir a la Miramar, l'acte de presentació de la reforma dels museus amb aquesta llarguíssima exposició que feu inicialment, Vinyet Panyella, i com dèiem, aquest torn de preguntes. Ens tornem una miqueta allò a apuntar, aquest timing que va explicar Vinyet Panyella, si tot va bé, el Cau Ferrat s'inaugurarà l'estiu del 2013, sí, tot va bé, repetim, el Maricel l'estiu del 2014 i el 2015 els museus i els seus programes pedagògics que ja estaran funcionant a ple rendiment. Doncs així va anar aquest acte que es va celebrar ahir, com dèiem, a l'edifici Miramar, 11:44 minuts del matí. Dedicarem aquest quart d'hora final de programa a la informació esportiva.